l'informatiu del migdia.
Aquest vespre s'inicia una nova edició, la setena, del Tast d'Estiu. És divendres 26 de juny. La plaça Catalunya acollirà, a més d'espectacles, l'oferta gastronòmica de 10 establiments. A més, una dotzena de botigues trauran la botiga al carrer aquests dies, divendres i dissabte. De seguida us en parlem, abans altres titulars. La CUP no es presentarà a les eleccions municipals del 2027. Fa un pas al costat per donar suport al moviment Poble Viu. I s'aprova la nova llei d'erradicació de l'amiant d'edificis i instal·lacions. I avui se celebra l'Aixurà, el desè dia del primer mes de l'any musulmà. I la previsió meteorològica, sol radiant durant tot el dia amb temperatures que poden arribar als 33 graus. La mateixa tònica prevista pel cap de setmana. Comencem.
L'informatiu del migdia.
Avui divendres i dissabte, a partir de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, se celebrarà a la plaça de Catalunya la setena edició del Tast d'Estiu, una barreja de gastronomia, música i festa. Al Tast d'Estiu hi haurà parades gastronòmiques de restauradors locals, una zona de degustació, música i espectacles per a tots els gustos. Els establiments participants en aquesta edició són la Taverna del Gall i la Gallina, la Capritxosa, la Piparra Restaurant, Llullul Cakes, Bruna Burger and Grill, el Celleret de Castellà, Tacos el Tigre, Le Petit Caramel, Garbanzo Negro i Carnisseria Cassé. Així en parla el regidor de Promoció Econòmica, Rubén Peñalver, d'aquesta iniciativa.
Doncs sí, aquest cap de setmana celebrem la setena edició del Tast d'Estiu. És una proposta impulsada per l'Ajuntament que reunirà 10 establiments de restauració amb activitats per tots els públics i, com a novetat, també estaran les botigues a la fresca. Ens animem a venir, a gaudir de l'ambient i a continuar donant suport al comerç local i a la restauració de castellà.
A més de la restauració, DJ Litus amenitzarà la primera nit del Tast d'Estiu amb una selecció musical per tots els gustos a partir de les 10 i dissabte 27 de juny hi haurà l'espectacle Rodeo de la companyia La Banda de Otro i karaoke a la fresca a partir de 9:45. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb suport de la Diputació de Barcelona. D'altra banda, Comerç Castellà, coincidint amb el Tast d'Estiu, organitza una nova edició de botigues a la fresca aquest divendres i demà dissabte. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels 12 establiments participants instal·laran les paradetes a la plaça Catalunya per aprofitar l'ambient festiu del Tast d'Estiu. Les paradetes de la botiga s'instal·laran, de la botiga al carrer, s'instal·laran prop de la platja de la Balena. Els comerços adherits a la campanya obsequiaran els seus clients amb un detall per les compres que efectuïn durant els dos dies de l'activitat. Els establiments participants que facin la seva activitat davant del seu local ampliaran l'horari comercial fins a les 9 de la nit i exposaran una selecció dels seus productes a l'exterior de les botigues. Els establiments presents a la plaça Catalunya atendran el públic de 7 del vespre a 12 de la nit. Els establiments participants en aquesta edició de botigues a la fresca són Cucabac, Decoart, Herois, Quitzanàs, Castellà del Vallès, Lila i Violeta, Luque, Luque, Sabaters, Aurlet, Teixits per la Llarg, Pessigolles, Rodana, Sabaters, Seven Stars, Sílvia Moda i Complements i Terranova T14. És una bona ocasió per gaudir d'una experiència de compra diferent, aprofitant les nits d'estiu per redescobrir l'oferta comercial del municipi i promoure, en certa manera, el comerç local.
L'informatiu del migdia.
Anem ara amb temes de política. CUP Castellà ha decidit fer un pas al costat i no es presentarà a les eleccions municipals del 2027. Segons la seva portaveu, Marga Uncins, la CUP no té prou suport.
No ens presentem a les properes eleccions, no pas perquè no creiem en el projecte CUP. Jo crec profundament en el projecte CUP. No sé, jo és el partit que em representa més i crec. No pas perquè no creiem que dona una resposta a Castellà, perquè la CUP és profundament municipalista i realment allà on la CUP pot fer coses, ha fet coses molt interessants a diferents municipis. Per tant, és una aposta molt vàlida, però no té suport.
El fet de sorgir la iniciativa municipalista Poble Viu fa poques setmanes pot ser un fet cohesionador de les esquerres, segons explica un cins.
Les esquerres ens caracteritzem moltes vegades per anar separats, barallar-nos, i com que normalment els votants d'esquerres són persones molt crítiques, a la que hi ha coses que critiquem, doncs deixem de votar, i per tant, quan hi ha abstenció, moltes vegades és de l'esquerra. Sí? Doncs per intentar que les esquerres sumem, que puguem fer que el govern perdi la majoria absoluta, per tant necessitem un espai molt ampli i tal, doncs el sorgir Poble Viu creiem que pot representar molta més gent que no la CUP, i per això nosaltres fem un pas al costat.
En aquest sentit, un cins ha confirmat que se'n va a la darrera fila perquè Poble Viu no és la CUP.
L'informatiu del migdia.
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat fa 9 dies una llei per erradicar l'amiant de Catalunya. Es considera que és una llei pionera a l'escala internacional perquè per primer cop integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant, una substància cancerígena. La normativa arriba més de 20 anys després de la pressió exercida pels col·lectius d'afectats, entitats veïnals i professionals sanitaris que han denunciat els efectes nocius per a la salut d'una substància que encara està present en teulades, canonades, naus industrials i edificis de tot Catalunya. Segons les dades actualitzades del Cens de Cobertes amb Fibrociment de la Generalitat, Catalunya encara conserva 121.982 teulades amb amiant que acumulen més de 683.000 tones d'aquest material cancerigen. Segons aquest mateix Cens, Castellà del Vallès té 358 cobertes amb fibrociment que ocupen una superfície de 175.795 metres quadrats. La llei preveu eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions prioritzant la retirada d'aquests materials presents en edificis públics. S'ampliarà el suport i la coordinació entre administracions públiques per eliminar-lo. També es crearà un cens català que registri aquest material. De la mateixa manera, es preveu fer inspeccions generalitzades de l'estat de conservació dels materials amb amiant. A més, la llei planteja sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La recaptació de les sancions s'incluirà en el fons per la erradicació de l'amiant de Catalunya que crea la llei, que es destinarà al finançament d'actuacions de gestió i retirada o de difusió i sensibilització. El regidor de Medi Ambient, Alix Canalís, ha explicat que la nova llei serà una eina positiva.
Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
Canalís ha desitjat que l'agència o desitja que l'Agència Catalana de Residus obri línies de subvenció per a particulars.
Esperem que amb el desenvolupament del reglament d'aquesta llei s'acabi de precisar de quina manera ho han de fer els particulars i ens donin eines als ajuntaments per instar aquests particulars a fer-ho i, òbviament, també, donades les característiques d'aquest tipus de gestió, que és molt cara, entenem que l'Agència Catalana de Residus obrirà línies de subvenció particulars doncs, per ajudar a fer aquesta transició cap a uns materials de construcció més saludables.
A la deixalleria de Castellà no s'accepta aquest tipus de residu, l'amiant. Els residus s'han de portar amb precaució al centre de recollida autoritzat més proper a Castellà, que és el Punt Verd Terrassa Neta.
L'informatiu del migdia.
Avui la cultura musulmana celebra l'Aixurà, el desè dia del primer mes del calendari, una celebració que arriba després del cap d'any del passat 16 de juny. Albert Sant Andrés.
Com bé dius, Jordi, el Rasa Sanà és la celebració del cap d'any musulmà, un cap d'any que a l'ús no és com el cristià o el xinès en el que la festa i la xerinola són la part més important. En aquest cas, el Ras Sanà és una festa més espiritual de reflexió pregària i record religiós. El 16 de juny passat es va celebrar aquesta data que commemora l'Hègira o la transcendental migració del profeta Mahoma des de la Meca fins a Medina, un dia que marca el primer del calendari musulmà que va arrencar el 24 de setembre del 622 del nostre calendari i que actualment va pel 1448. Així ho explica l'advocat castellarenc Abdallah Laksiyer, professor de l'Hermandat, especialista en cultura àrab i musulmana.
Son dos días, digamos, muy especiales para los musulmanes. El primer día del nuevo año musulmán es el primer día que empezaron a contar el calendario musulmán. Este día, que es el día que hizo nuestro profeta la inmigración de la Meca a la Medina Munawara. A partir de allí, el mensajero empezó a aclarar y a trabajar su mensaje, digamos, de Dios, para decirlo, sus deberes religiosos. Eso es el primer día. El décimo día es un día que normalmente ese día que está relacionado a otra religión de Moisés. Nosotros creemos a todos los profetas y a los mensajeros. En este día, que es el día que Dios salvó a Moisés de Faraón, digamos.
Aquesta primera data ve continuada per l'Aixurà, que aquest any se celebra avui, 26 de juny. És el desè dia del Muharram, el primer mes de l'any que commemora l'alliberament de Moisès per part del faraó egipci, una data en què menjar cuscús és tradició.
Rassana és una palabra árabe, és una expressió árabe. Quiere decir el fin del año. El fin del año musulmán, digamos, es un calendario lunar, que son 354 o 355 días al año. Tenemos 12 meses también, igual que el calendario europeo. Lo que pasa, los meses musulmanes, digamos, en el calendario musulmán, varían entre el 29 y el 30 días. No tenemos ningún mes que lleva 28 días y no tenemos ningún mes que lleva 31 días. Entonces, a partir de aquí, nosotros el año musulmán, el calendario, se gira cada año entre 12 y 13 días, quiere decir, se adelanta. Por ejemplo, que el mes que más conocido, que es el mes de Ramadán, que los musulmanes que hacemos, cada vez hacemos el mes de Ramadán más adelantado, entre 12 y 13 días, del año anterior.
L'Aixurà és una jornada més festiva, conformant dos dels dies més importants d'aquesta religió, de la qual sovint només coneixem l'època del Ramadà, que se celebrarà del 7 de febrer al 9 de març del 2027. Laksiyer parla del desconeixement que hi ha entre religions que conviuen diàriament.
Yo siempre digo, llevamos una culpa, que somos muy culpables los musulmanes, todos los musulmanes. Yo no tengo ninguna diferencia entre marroquí, argelino, pakistaní, mauritani, no, senegalí, no. Porque nos une la religión. Entonces, aquí nosotros no hacemos nuestros deberes para, digamos, para dar la imagen o para explicar, para aclarar la religión musulmana que es. No hay conferencias, no hay congresos. Estamos encerrados, para decirlo tal cual. ¿Qué nos interesa? ¿Trabajar, volver a casa, bajar a Marruecos? Es un ciclo cerrado. No. Lo correcto no es, porque ustedes no saben nada de nosotros, ni nosotros, la mayoría de nosotros, no sabemos nada de la religión cristiana. Cualquier preguntamos, una pregunta, dos preguntas y nos quedamos cortos para saber el vuestro y para que vosotros sepáis el nuestro. Normalmente tenemos que intercambiar, digamos, lo que es entre vosotros y entre nosotros.
Després d'aquesta data arribarà el Rabi al-Awwal, on es commemora el naixement del profeta Mahoma en el tercer mes del calendari Hijri, el calendari musulmà.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
La nit de Sant Joan s'ha recordada com una de les més tranquil·les dels darrers anys, almenys dins del terme municipal de Castellà. Tal com es resumeix el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, no es van registrar gairebé incidències. Leiva sí que assenyala que justament la passada nit de dimecres sí es va produir un foc a un contenidor al carrer Portugal. Pel que fa a l'actuació dels bombers voluntaris, durant la revetlla de Sant Joan es van realitzar aproximadament 14 serveis amb 4 actuacions de Castellà del Vallès que també van comptar amb col·laboració del Cerna i la resta a Sabadell. L'actuació més destacada va tenir lloc al Pla de la Bruguera, al carrer Garrotxa, en una empresa de fusteria. La intervenció va requerir diverses hores de treball per extingir l'incendi i evitar que es propagués a l'interior de la nau. A Castellà també es va actuar en un incendi de contenidor i en un arbre cremant a la zona de la plaça Europa. La resta de serveis es van concentrar a Sabadell i van correspondre principalment a incendis de contenidors, vegetació i altres incidències relacionades amb la revetlla. Aquest dissabte 27, el col·lectiu Poble Viu organitza un mercat d'intercanvi, un esdeveniment per donar una segona vida a la roba i als llibres que ja no utilitzem. El mercat es farà al carrer Sala Boadella, davant de la biblioteca, aquest dissabte, entre les 9 i la 1.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sabadell perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un possible tret amb arma de foc que s'hauria produït durant la revetlla de Sant Joan a la plaça de Rogelio Soto, al barri d'Espronceda, després que aparegués una bala a l'interior d'un habitatge. L'incident no va provocar ferits ni, de moment, hi ha persones detingudes, segons apunten des de la policia catalana. Els fets es remunten a la nit del 23 al 24 de juny. Diversos testimonis van alertar els serveis d'emergència després de sentir uns sorolls que consideraven compatibles amb trets i no pas amb el soroll dels petards. A partir d'aquest avís, els Mossos van obrir una investigació. Aleshores, es va localitzar una bala a l'interior d'un dels pisos d'un bloc de la plaça de Rogelio Soto. El projectil hauria trencat el vidre d'una finestra abans d'entrar a l'habitatge, fet que apunta la hipòtesi que podria correspondre a un tret efectuat a l'aire. Els investigadors treballen ara per determinar l'origen exacte del tret i per ara no disposen de més informació. L'ESIAT UPC de Terrassa organitzarà els dies 2 i 3 de juliol les primeres jornades d'Universitat Sènior de Parla Catalana, una iniciativa pionera que neix amb l'objectiu de cohesionar els programes universitaris adreçats a persones majors de 55 anys dels territoris de Parla Catalana i obrir un espai de reflexió sobre l'envelliment actiu, la formació permanent i la lluita contra l'edatisme. L'esdeveniment, impulsat des del Diploma Sènior Ciència, Tecnologia i Societat de l'ESIAT, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, reunirà prop de 180 assistents i comptarà amb 3 conferències magistrals, 33 comunicacions distribuïdes en 3 taules, temàtiques paral·leles i la participació d'experts procedents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. El programa incluirà 3 conferències magistrals. La inaugural anirà a càrrec de la professora emèrita Maria Jesús Comelles, mentre que les altres dues seran impartides per representants del País Valencià i les Illes Balears. Paral·lelament, es desenvoluparan 3 espais de debat centrats en l'educació al llarg de la vida i l'envelliment actiu, les experiències de les universitats sènior i el paper d'aquests programes com a agents de canvi social. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 26 de juny del 2026. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lefegui, el control tècnic, Albert Serantrés, a la redacció, i qui us parla, Jordi Rius. Amb aquest informatiu tanquem la temporada. Durant tot l'estiu podeu seguir connectats a l'actualitat a través de l'actual.cat, que acabeu de passar una bona tarda i un bon estiu.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.